Són les 9 del matí.
Molt bon dia. Tercera setmana de confinament amb noves restriccions. Aquesta nit, poc abans de les 12, el govern de Pedro Sánchez ha ampliat a un dia l'entrada en vigor de les noves mesures de confinament total presentada aquest dissabte. En aquesta línia es dona un dia més de coll a les empreses que no són serveis essencials per no perjudicar l'economia. De forma general, la majoria de treballadors hauran de quedar-se a casa fins passat Setmana Santa per frenar el contagi del coronavirus. El permís retribuït, recuperable i obligatori acorda per tant, confinar a les seves cases entre el 30 de març i el 9 d'abril els treballadors d'activitats no essencials, que no afectarà, doncs, a sanitaris, supermercats, advocats i treballadors del sector financer, gestoria, seguretat, telecomunicacions, indústria, manufacturada, mitjans de comunicació, com també venedors de premsa, transport de mercaderies i repartidors de menjar a domicili o bé de compres per internet, entre d'altres. El permís retribuït no afecta a les persones que facin teletreball, les que estiguin en un ERTO, els serveis essencials ni, òbviament, els treballadors que estiguin de baixa, incloent-hi l'aïllament preventiu o tinguin un permís de maternitat o paternitat. El permís el pagarà l'empresa a tots els treballadors. I mentrestant, Quim Torra reclama a Pedro Sánchez una renda ciutadana i que s'ajornin impostos pel coronavirus. I un dia més, les xifres de la Covid-19 continuen a l'alça. El nombre total de contagis a Espanya arriba gairebé als 80.838 persones han perdut la vida a les últimes 24 hores. A Catalunya se superen els 15.000 contagis i els 1.200 morts. Hem de dir també que aquest dissabte hi va haver 763 positius nous i 156 víctimes mortals. I pel que fa al món, s'han registrat 31.000 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. El papa francès diu que els conflictes no es resolen mitjançant la guerra. Al final de l'Àngelus dominical, el papa demana que el compromís conjunt contra la pandèmia ajudi a reforçar els lligams fraterns. I també us expliquem avui que l'arquebisbat de Barcelona ha posat en marxa un nou servei d'atenció espiritual, essencialment dirigit a malalts hospitalitzats i a les seves famílies. Podeu enviar un correu electrònic a atenciohospitalaria@arcbcn.cat. I ja per acabar, us recordem que com cada dia podeu seguir la missa dins de la catedral per Ràdio Estel a 7:45 del vespre. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Vols fer una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Aquesta hora, i quan passen gairebé 5 minuts de les 9 del matí, ja ho sabeu, obrim nou consultori legal d'aquesta casa. També sabeu que posem a la vostra disposició el telèfon del directe, és el 93-409-2771. I és que avui a l'espai de Tirant pel Dret, un dia més volíem tractar la situació en la que ens trobem. Estat d'alarma dins la crisi sanitària mundial pel coronavirus. Ja ho sabeu, eh? Teniu alguna pregunta, teniu alguna qüestió que vulgueu posar damunt la taula, ens podeu trucar al telèfon del directe 93 409 27 71. Avui parlem amb l'advocada i doctora Carmen Rodrigo. Carmen, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, Joan. Gràcies a vosaltres.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, perquè és una pregunta que s'ha fet moltíssima gent, si hi ha hagut un retard en la declaració de l'estat d'alarma.
Clarament sí. Clarament sí. Per què? Perquè l'autoritat, l'OMS, va fer una declaració d'emergència de salut pública, emergència internacional de salut pública, el dia 30 de gener del 2020. I a l'estat d'alarma, aquí a Espanya, no es declara fins al dissabte 14 de març. Del 30 de gener al 14 de març és un mes i mig llarg. I això doncs, té unes repercussions tremendes a tots els àmbits. No?
De com quines?
De salut pública, quan diuen que no es va fer acopio de mascaretes, d'eines de protecció individual sanitària, que no ho sabien. Escolti, des del 30 de gener se sabia l'estat d'alarma de l'OMS, perquè l'OMS va rebutjar, des de que comença la crisi del coronavirus a la Xina, a Wuhan, l'OMS va rebutjar declarar en dues ocasions l'estat d'alarma d'emergència de salut pública. I, en canvi, el 30 de gener el declara. I diu que és una emergència de salut pública, és a dir, que agafa emergència internacional a tots els països, no només a la Xina o a la Índia o a Itàlia, no. A tot és una emergència internacional de salut pública. L'OMS és l'autoritat competent per declarar aquesta situació. I, a més, la fa amb un comitè de científics, un comitè de metges i científics internacionals. En aquest sentit, clarament va haver-hi un retard, i ja si ens fixem en el nostre país, Espanya i Catalunya, doncs el retard a la declaració de l'estat d'alarma és que es declara el 14 de març. I el 14 de març, doncs clar, va passar un mes i mig, i en un mes i mig, com tots ho hem vist, el virus doncs, ha corregut lo seu, perquè ha anat a lliure creixement.
Si anem al cas concret, senyora Rodrigo, com s'explica, per exemple, que en un hotel de Canàries els aïllessin a tots i nosaltres aquí tan tranquils?
Doncs això és una de les qüestions més emblemàtiques. Si a Canàries, em penso que el municipi era Adeje, hi havia una autopressió d'un magistrat del municipi, del partit judicial d'Adeje, que deia que, clar, que per al principi de precaució i de seguretat s'havia de confinar, es va clausurar aquell hotel, que va ser la primera situació que es va viure al territori espanyol. I com s'explica que detectant un cas que, i tota la gent que va haver-hi es va tancar tot l'hotel, se'ls va aïllar, se'ls va confinar, penso que van ser 3 o 4 setmanes, i a més, i en canvi nosaltres estàvem tan sencils. Doncs aquestes són les qüestions, el no haver seguit aquest principi de precaució ha tingut repercussions en tots els ordres, perquè això, doncs, ara estem tots confinats, o sigui, el que van fer els canaris al municipi d'Adeje a la meitat de febrer, nosaltres ho estem fent a finals de març, principis d'abril. Doncs això és el que té el fet d'haver retrasat el retard de l'estat d'alarma. No haver pres les degudes precaucions per evitar la situació de salut pública que tenim avui en dia. Al principi del programa heu dit, a Catalunya, per exemple, ara hi ha 1.225 víctimes mortals i 15.050 positius en les xifres d'aquest dematí de l'Agència de Salut Pública. És a dir, que el fet d'haver permès la lliure circulació doncs ha fet que el virus es anés repartint i creixent en la seva lliure evolució. I ara estem en una situació doncs, que avui estem sense, amb els serveis més essencials. En aquest sentit, doncs, ens podríem demanar totes aquelles qüestions que han tingut repercussions sobre els temes de salut a la població.
Ara que ens parlava de repercussions, parlem d'aquestes repercussions. Per exemple, a les residències de gent gran, podrem reclamar derivat de l'assistència sanitària durant la pandèmia d'aquest Covid-19?
Tots estem veient, això està al noticiari, que crec que és el que seguim tota la població, estem enganxats als noticiaris, a les televisions i a la xarxa. Què ha passat? Com s'explica que hi hagi residències de gent gran que hagin tingut aquest número tan elevat de morts i, en canvi, d'altres que ha sigut un número 1? Doncs, perquè com és que hi havia residències que estaven en confinament, i això ho sé de primera mà, perquè tinc un parent proper que viu en una residència de gent gran d'aquí a Barcelona. Fins a Barcelona, com s'explica, que des de fa 3 o 4 setmanes ja no els podíem anar a veure perquè estaven confinats a la seva habitació. És a dir, no podien ni moure's lliurement per la residència, i en canvi n'hi hagi d'altres que han hagut de ser intervingudes. Doncs clarament aquí, qui té la supervisió o el control de l'Estat i del ràtio d'assistents per residents en una residència? Doncs és la Generalitat. No és l'Estat, és la Generalitat. Són autonòmiques les residències, i el deure d'inspecció sobre les residències és la Generalitat. Llavors, podem reclamar, clarament, sí, si tenim alguna... parents que han estat dins d'una residència, aquestes que han tingut aquest número sobtat d'infeccions i de morts. Evidentment, sí, podem reclamar, podem iniciar el que es diu una reclamació patrimonial a la Generalitat per manca de supervisió de l'Estat, de salut, de la gent, dels residents, perquè ells tenen el deure de supervisió. Mm-hmm. A més, també podem reclamar contra la pròpia residència, etcètera, i la seva companyia d'assegurances, evidentment, però essencialment sobre la Generalitat.
Això entenc, sigui pública o privada?
Sigui pública o privada.
Per tant, és la Generalitat qui decreta, per exemple, les ràtios d'una residència o quantes persones són...
Exacte, quantes persones han d'estar, quin nivell de residents tenen atribuïts el personal... els nivells de superfície, com han de ser les instal·lacions, quines han de ser els nivells de qualitat assistencial, per resumir-ho. En vés de dir cosa a cosa, podríem dir quin és el nivell de qualitat assistencial i les ràtios assistents, això ho determina la Generalitat, clarament. I en aquest sentit, doncs això sí, se sabia, perquè de la mateixa... Totes aquelles situacions que hi ha molta gent amb un únic centre són de les primeres qüestions que amb l'estat d'alarma es van aturar. Les escoles, les universitats, això ho hem viscut tots els que tenim canalla o com jo, som professors d'universitat, fa en l'estat d'alarma, de les primeres qüestions que es va ser aïllar totes aquelles situacions que es trobaven molta gent en un mateix local, per dir-ho d'alguna manera. Doncs la residència és una d'aquestes situacions. I estan visquent tots dins d'una habitació o tots dins d'un edifici, però es donen situacions en què comparteixen, doncs, l'hora del menjador, les estances. Si has estat mai en una residència, saps que tenen zones comunitàries. Doncs ara hi ha una sèrie de residències que fa 3 o 4 setmanes, que no se'ls deixava sortir de la seva habitació. Justament era una mena de confinament dins de la residència, però això es va fer per tal d'evitar el contagi entre els propis residents. Com és que hi havia residències que això es feia estrictament, inclús, i van sortir a la premsa, inclús hi havia residències que els cuidadors o el personal assistencial, sanitari, i clínic, es van confinar amb ells per evitar l'entrada i sortida del personal sanitari, perquè també és una manera que és un vector que entra des de l'exterior. Mm-hmm. Com s'explica que hi hagués residències que fossin tan estrictes i ho fessin també, i d'altres que han hagut de ser intervingudes totalment, perquè hi havia un número sobtat de morts que era tremendo? Doncs clar, aquí hi ha hagut una manca de control claríssim, i evidentment, doncs, si són públiques o si són privades, podràs iniciar la via civil o la patrimonial, en el cas que siguin públiques, però evidentment es poden reclamar, evidentment. No pot ser que sí, hi havia situacions que fossin tan estrictes i unes altres que estiguessin tan a la seva lliure disposició.
Mira, ens truca precisament un oient per posar algun dubte sobre la taula. Florenci, des de Sant Manat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la qüestió.
I moltes gràcies per la feina que esteu portant a terme. Us escoltem cada dia i feu una bona tasca, eh?
Gràcies a vostès.
Us quedem molt agraïts a tots i a tots els que us dediqueu a tot això. Mira, només la meva pregunta, que ara pot semblar una mica tonta, però porto una pila de dies perquè vaig a darrere del jutjat número 2 de Sabadell perquè resulta que tinc una citació pel divendres, dia 3, del médico forense, i jo estic preguntant a tot arreu si és que hi haig d'anar-hi, perquè, esclar, si estic confinat a casa, entenc que no hi haig d'anar-hi, però ningú em diu res. Truco allà i ningú em contesta.
Florenci, aquesta citació per al metge forense, que és derivada d'un accident de trànsit, derivada
d'un gos, que em va mossegar un gos.
Doncs, miri, ja li dic jo per endavant. Les citacions judicials estan totes suspeses d'ençà de l'estat d'alarma. S'han suspès absolutament totes les actuacions judicials, tret d'aquelles situacions urgents. Els jutjats penals funcionen, perquè, evidentment, tots els temes de delictes estan funcionant perfectament. Però el que són situacions de tràmit, com ara la seva visita al metge forense, està suspès, absolutament.
Bé.
Llavors, ningú li contesta perquè no estan rebent trucades convencionals, per dir-ho d'alguna manera. Per què? Perquè no el poden tornar a citar. El citaran una vegada s'acabi l'estat d'alarma i es recuperi novament la situació, doncs segur vostè pot anar-hi. Jo li recomano que hi vagi perquè és més senzill, perquè el tornaran a citar. Això s'ha tornat a tots els advocats, se'ns han suspès tots els terminis, s'ha suspès totes les actuacions judicials, excepció d'aquelles qüestions penals que són urgents.
Així entenc, senyora, que m'haig d'esperar que m'enviï una altra cita judicial, oi? És això, oi?
Sí, o quan s'acabi l'estat d'alarma, vostè pot trucar. El que està fent ara, quan s'acabi l'estat d'alarma, truca al jutjat i el tornaran a citar.
Molt bé.
Queda clar, Florenci?
Moltes gràcies i endavant. Molt bon programa, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada que passa en Manat. Carmen, no sé si clar, jo ho dic sempre, jo n'estic aprenent amb tots vosaltres, per tant, deixa'm que t'ho pregunti això. Si entenc que aquest senyor, per exemple, ha d'anar al metge forense, que entenc que hi va perquè li avaluï una sèrie de danys o algun...
D'un gos.
Exacte, una mossegada.
Sí, les seqüeles derivades d'una
mossegada de gos.
De la seva estat de salut, per dir-ho d'alguna manera, genèric.
Entenc que si té marca d'aquesta mossegada,
sí.
Clar, si l'estat d'alarma s'allarga, jo què sé, un mes, igual va desapareixent aquesta mossegada. És millor que es faci una fotografia, per exemple, o no?
Per exemple, el defecte estètic, una manera de valorar, és allò que diem sempre d'una imatge vale más que mil paraules, si em permeteu el refrán espanyol, no? Quan valorem el defecte estètic, tu et pots definir de moltes maneres, que és el que fa el metge forense, el ressenya per escrit, a cicatriu, de tants centímetres, de tal color, a tal localització, però una de les millors maneres és fer una foto, i allò d'una imatge en vale més que paraules, doncs fer una foto que es vegi bé. Avui en dia, a més, amb les càmeres digitals és molt fàcil fer fotos i ampliar-les i prendre una ressenya de la cicatriu on està situada per tal de poder-la valorar. Mm. A més, és important aquesta pregunta que fas, perquè el defecte estètic és aquell que es valora millor quan més recent, i amb el temps, com tu bé dius, desapareix o es veuen menys, perquè les cicatrius de vegades canvien de color i al principi estan més vermelloses i són més perceptibles i són més agravants, per dir-ho, o més és un defecte estètic més groller, i en canvi amb el temps doncs desapareix més, té un color més clar, llavors potser es valora menys. I això és important a l'hora de valorar aquesta seqüela amb un quàntum econòmic. Al fi i al cap és el que es fa.
Perquè aquest senyor que ens trucava, jo no sé si hi ha anat o no, però en tot cas, els pacients que hagin anat a un hospital i no siguin atesos, en el seu cas, per mancar de recursos, ara mateix què poden fer? Poden reclamar, per exemple, o no?
En aquests moments, el primer que hem de tindre, aquelles persones, primer hem de demostrar que he anat a un hospital i no m'ha pogut atendre, però, per exemple, això s'està donant molt a totes aquelles persones que tenien agendes programades per fer-se proves de diagnòstic. Per exemple, una biòpsia de pròstata, una persona que té l'antigen prostàtic més elevat i que tenen una sospita important d'un tumor de pròstata, per exemple. Totes aquelles qüestions com una presa de biòpsia, això, totes les agendes hospitalàries han desaparegut a excepció d'aquelles situacions urgents. És a dir, si jo estic en un tractament de quimioteràpia, evidentment no em suspenen el tractament de quimioteràpia. Però totes aquelles situacions diagnòstiques que estaven programades, aquestes s'han suspès totalment, perquè tots els recursos sanitaris estan destinats, o la gran majoria, estan destinats a les actuacions que s'estan donant per la situació d'emergència sanitària, per la Covid-19. Llavors, totes aquestes situacions de retras, de diagnòstic, que produeixin un efecte negatiu sobre la salut de la persona, també seran reclamats, perquè hi haurà un retard diagnòstic i llavors, si jo tinc un tumor i la biòpsia resulta que se m'ha fet més tard del que calia degut a derivar de l'estat d'alarma, evidentment, doncs això tindrà una repercussió sobre negativa sobre la meva salut. I això ens portarà a una situació que és potencialment reclamable davant de l'administració de salut, o sigui, davant de del servei de salut. Amb això vull deixar molt clar que el que no posem en dubte és l'actuació del personal sanitari. Els que estan a la trinxera avui dia, aquest matí, com cada dia des que s'ha declarat l'estat d'alarma, els professionals sanitaris, i parlo de tots, no només parlo dels metges, sinó d'infermeria, zeladors, farmacèutics, assistents, etcètera. Tot el personal sanitari, aquests estan fent un exemple de solidaritat i de bona feina. I per contra, en el seu moment parlarem, perquè el personal sanitari està sent obligat a treballar sense les mesures de protecció necessàries. Això també serà un problema.
Mira, aquests poden reclamar també o no?
Hombre,
sí, eh?
Segur.
Han de reclamar.
Han de reclamar. I, de fet, els sindicats de professionals sanitaris ho estan dient, que ara no és el moment, però que no se n'obliden de tot això. Perquè si des del 30 de gener se sabia que hi havia una situació d'emergència de salut pública declarada per l'OMS, com és que ara ens venen amb... Jo no tinc mascarilles, però com que vostè no té mascarilles, vull dir, és una qüestió que s'havia d'haver previst. No podem dir si hi havia una situació d'emergència de salut pública, això s'havia de preveure. I en aquest sentit, el personal sanitari és un dels principals focus de contagi. Per què? Perquè si el professional sanitari, el metge, ha de fer una reanimació cardiopulmonar perquè té una aturada cardíaca derivada d'una insuficiència respiratòria aguda per al Covid, doncs és un professional que té un nivell, un risc elevadíssim. I, en canvi, doncs, derivat d'aquesta situació, doncs, estan fent la feina com titans. El professional sanitari està treballant com titans en aquests moments i és una qüestió que jo estic visquent. Jo dono classes de legislació sanitària a una facultat, a Blanquerna, i estan reclutant els estudiants d'infermeria per tal de poder tindre personal suficient dins dels serveis sanitaris de les clíniques i els hospitals de Barcelona.
Això ja està passant ara, eh?
Està passant ara. Està passant ara, o sigui, està passant aquest dia. Jo tinc la meitat dels alumnes d'infermeria que estan sent reclutats, són estudiants d'infermeria que estan a l'últim curs, com els residents, els metges residents que han tret el MIR, que es fa al febrer, estan sent reclutats per l'assistència als centres sanitaris de Barcelona i de Catalunya i de tot l'Estat. I, per exemple, els metges de totes les especialitats, no necessàriament els d'UCI ni els anestesistes, sinó metges com poden ser traumatòlegs, oftalmòlegs, doncs estan rebent una formació especial i els estan fent treballar a urgències. Evidentment, són metges i estan preparats per fer-ho. Potser no és la seva especialitat, però en aquests moments, derivat de la situació de potencial risc i de la infecció que hi ha entre els professionals sanitaris, doncs estan traient professionals d'on poden i reclutant-los. En aquests moments és així. És una situació que conec de primera mà, perquè ho estic vivint, doncs, de la meva família hi ha metges que no són d'especialitat de les que es fan més necessàries i estan sent reclutats per atendre situacions d'urgències i hospitalàries.
3 minuts i mig i arribarem a 2:15 del matí. Volia preguntar-te per últim, Carmen, perquè hi ha moltíssima gent segur que ens escolta que pensa, sí, sí, però aquestes reclamacions normalment són a ens públic i, per tant, la burocràcia se'n farà molt farragosa. Això és així? Tarda molt més la burocràcia en fer reclamacions a ens públics o no?
Bueno, no sempre podem... Els ens públics, no hem d'oblidar una cosa. Nosaltres podem reclamar amb un ens públic, evidentment, i la via, que es diu la via contenciosa administrativa, té la seva longitud, però també els ens públics tenen una companyia asseguradora darrere. I amb aquesta companyia asseguradora la podem reclamar per la via privada, és a dir, per la via civil. És el que es diu l'acció directa contra la companyia asseguradora, la companyia d'assegurances que assegura, per exemple, el CatSalut té la seva pròpia companyia d'assegurances, evidentment. És així. Llavors, nosaltres podem iniciar la reclamació per la via contenciosa administrativa, que és cert, té la seva lentitud perquè és molt garantista, però també podem fer una reclamació per la via civil, que és molt més ràpida. Té uns riscos, cadascuna té els seus riscos, té els seus pros i els seus contres, però, evidentment, les reclamacions, cadascuna té la part bona, la part dolenta.
I aquestes reclamacions que dèiem, ens hem d'esperar, ens deies, Carmen, que molts metges diuen, per exemple, o molts infermers i infermeres del país diuen ara no toca perquè ara hem d'estar pel que hem d'estar, però ho acabarem fent.
Social. Això és la via laboral. Els metges, o sigui, això és el professional sanitari, l'article 316 del Codi Penal diu que el fet de posar a treballar amb algú sense la deguda... sense els elements que necessiten per la seva protecció personal, és un delicte, vull dir. Això és a l'àmbit... aquesta situació es pot portar una per la via penal o per la via laboral.
Però vull dir que cap de les dues caduquen, diguem-ne?
En aquests moments no, en absolut. I a més és que en aquests moments està absolutament suspès tot tipus de termini i plaç dintre davant dels tribunals. I no caduquen. Una, perquè no s'ha acabat l'estat, la primera qüestió. I una altra, perquè hem de tindre coneixement fefaent dels danys produïts. I de vegades el dany produït no el coneixes al moment, sinó que necessites un cert temps d'evolució. A l'àmbit de les lesions això es veu molt. Ha d'haver-hi el que es diu l'estabilitat lesional. Si una persona en aquests moments està amb una infecció per coronavirus i està ingressada en un hospital en una situació d'assistència sanitària, fins que no sapiguem els dies de baixa que està, com es queda l'estat lesional després de rebre l'alta, en el seu cas, doncs no podem valorar què hem de reclamar davant de l'administració o davant de la seva assegurança.
Queda clar. Carmen Rodrigo, advocada de Digestum Legal i doctora, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, Joan. Adéu, bon dia.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.